RAC més 1 presenta RAC and Go, el podcast sobre startups amb Oriol Llop, amb l'impuls de CaixaBank Day One, el servei per a startups,
scale-ups
i inversors de CaixaBank.
Hola a tothom, benvinguts a una nova temporada de RAC and Go, la quarta temporada d'un podcast per a emprenedors de RAC1 que compta un any més amb el suport incondicional de CaixaBank Day One. Portem ja 26 capítols publicats i cada 15 dies, des d'ara i fins a l'estiu, n'anirem publicant amb nous continguts. Si féssim màrqueting, podríem dir allò de RAC and Go, un podcast d'edició limitada i únic en el mercat. La resta, meres còpies sense valor. Les que sí que són d'edició limitada i pràcticament úniques en el mercat són les bambes de les que parlarem avui. I és que el convidat del capítol que ara comencem compra i ven bambes. Bambes de reduïdíssima producció i amb dissenys originals. Avui, a RAC and Go, el negoci de les sneakers. Comencem.
RAC and Go, el podcast pels emprenedors. Change the world, or the world will change you.
David Camproví, quantes bambes tens al sabater de casa teva ara mateix?
Jo dec tenir unes 35, un parell de sabates dec tenir.
35 a casa? I saps quines posar-te cada dia o això és un drama o què?
Anem canviant. Jo sempre dic als meus amics que és millor tenir-ne un mes perquè es gasten menys. Al final la gent se'n compra un parell i li dura un poc. A mi el bo és que al tenir tantes, les sabates dones molta rotació i duren molt, mai s'espallen.
El David Camproví és el CEO de Newcop, que ara ens en parlarem. Gràcies per ser avui aquí. Com és que tens aquesta afició per les sneakers? Què tenen d'especial per tu?
Bueno, al final les sabates és algo que et complementa molt, no? Diu molt de tu, les sabates. És a dir, per exemple, soc molt de vestir amb roba llisa, sense estampats, i la sabata és el que li dona el toc a la teva vestimenta. I això és algo que últimament també... diguem, és el que més...
Si una persona, el primer amb el que et fixes deu ser les sabates, tu.
Normalment, sí.
Perquè tenen alguna cosa especial, d'alguna manera defineixen molt més que no pas una peça de vestir, creus?
Bueno, sí, les sabates diuen molt també del que t'agrada, depèn del tipus de sabata, i a més, bueno, jo que vic entre sabates i tot el dia em rodejo de sabates, doncs, òbviament, és el primer que t'hi fixes.
Amb una definició exacta del que són bambes d'edició limitada, exactament, què voldria dir?
Sí, són bambes. Al final, la gent es creu que perquè siguin bambes d'edició limitada és que n'hi ha molt poques. Si no és així, nosaltres tenim bambes que es produeixen centenars de milers d'unitats. Però al final, aquí és que hi ha més demanda que oferta, no? O sigui, quan parles d'edició limitada, no és que sigui una edició que s'han produït molt poques unitats, sinó que hi ha més gent que la vol, que unitats que es produeixen. I, per tant, hi ha gent que la vol, la va comprar, no en queden, i hi ha gent que fa negoci d'això. No? Hi ha gent que després la revén més cara. Per tant, aquesta bamba, si la vols, la pagues més cara.
Per tant, una cosa que sí que hem d'oblidar és que no estem parlant de bambes personalitzades a gust del consumidor, sinó de produccions fetes per la pròpia marca, però amb una edició que en aquest moment ja no es pot trobar al mercat i que vosaltres sí que la tenim, no? Va per aquí, això.
Exacte. Són bambes normals... Simplement que doncs, aquest color, aquest model ha agradat molt a la societat i tothom la vol. I com que tothom la vol, no n'hi ha per tothom.
I tu com és que la tens, aquesta bamba, i altra gent no la té?
Bueno, perquè nosaltres des de l'inici treballem amb gent molt connectada a les botigues i agafem gran estoc d'aquestes sabates que sabem, per la nostra experiència, que s'esgotaran. No? Aleshores, quan s'esgoten i la gent va a les botigues... a la Nike, a qualsevol, Corte Inglés mateix, a comprar-les ja estan esgotades. Aleshores, nosaltres ja hem fet provisió d'aquestes bambes i ja totes encara les tenim.
Sí, per un cantó és tenir xarxa de proveïdors i de l'altre anticipar-se al producte que saps que s'esgotarà i poder-ne tenir prou provisió com per després poder-les vendre més cares, entenc.
Exacte. Primer has de saber quines bambes s'esgotaran i quines no, perquè si no, si tu les compres, al final tu les vens més cares. Tu no pots vendre un producte més car a valor de mercat, diguem, si hi ha altres botigues que l'estan venent a preu de sortida, no? No tindria sentit i al final això destrossa la teva marca. Nosaltres ja sabem normalment què s'esgotarà i, per tant, què es revendrà. I després tenim una gran xarxa de contactes particulars i empreses de tota Europa que es dediquen a la reventa de bambes. Aleshores, bueno, ells són els nostres intermediaris. Nosaltres no podem comprar directament a les botigues perquè ells me'n venen, però comprem a doncs, una gran xarxa de persones i empreses que compren aquestes botigues. I això és una, bueno, una gran xarxa de diferents intermediaris.
Això és el teu secret més ben guardat de tots, tia.
Sí, això és una mica el secret del negoci, perquè al final jo sempre dic que aquest negoci, nosaltres no tenim una marca pròpia, no creem un producte i el venem. Venem productes que ja existeixen d'altres marques, no? O sigui, hi ha dos secrets, saber vendre el producte, o sigui, aquí has de saber vendre un producte que no és teu, i l'altre és aconseguir les sabates, tenir la capacitat d'aconseguir les sabates. I això és algo que no compren els diners. És a dir, hi ha molts negocis que ve algú amb molts diners i et pot copiar el negoci. El pot fer, vull dir, si tu has de comprar un proveïdor, qualsevol persona pot comprar aquest proveïdor. Lo nostre, per molts diners que tu tinguis, no pots, perquè no aconseguiràs el producte. Per tant, això també és bo per nosaltres, perquè en quant a la competència, podem fer una previsió de no pot venir un gegant i menjar-te, perquè no tenen capacitat logística de coneixement per consumir el producte.
Quants anys tens tu, David?
23.
I ets empresari i estàs ficat en això? Com és que has passat tan ràpid en aquesta etapa?
Bueno, jo sempre he sigut un noi molt tirat cap endavant. Amb 15-16 anys ja vaig començar a treballar. Jo també m'he dedicat a organitzar festes i amb 15-16 anys organitzava festes amb els meus amics i vaig començar a comprar i revendre productes.
O sigui que d'alguna manera el que era el teu, no sé si dir-ho hobby o una de les teves distraccions de jove, ho has convertit en el teu...
Totalment, i et diria que tampoc no era el meu hobby en aquell moment. Jo era una persona que m'agradava vestir bé, mirava el que vestia, i però no era el meu hobby en aquell moment, les sneakers. Vaig començar-hi per una oportunitat de negoci i per fer-hi diners. I a base d'això, doncs, han acabat sent el meu hobby, però va començar sent més negoci que hobby.
I en quin moment passes de, diguem-ne, a decidir realment dedicar-te a això? Quan quin moment fas el clic i dir, va, m'hi poso a full?
Jo, diguem que amb 16, dels 16 als 18 feia negoci, però a petita escala. Vull dir, treies alguna cosa per viure i no haver de demanar de més als teus pares. I als 18-19 anys sí que va ser quan vaig començar ja a prendre-m'ho molt en sèrio.
Quan podies treure en aquests moments? Doncs 19, 18, 19?
Bueno, l'empresa la vam obrir el 2020 i ja vam facturar a vora 250.000 euros, crec que va ser, però no teníem botigues. És a dir, nosaltres compràvem i veníem... veníem a altres botigues, que havia el moment, veníem a plataformes d'internet, ens buscàvem la vida, no? I ja va ser més tard, el 2022, que vam dir, ostres, si nosaltres estem venent tant a altres botigues, per què no obrim la nostra? Al final, quan més guanyes és quan vens al consumidor final. I d'aquí va sortir una mica la idea.
Som precisament a les oficines de la teva companyia, de nom Newcop, com hem dit, just a sobre d'una de les teves botigues que tens aquí al carrer Duran i Bas de Barcelona, que això està tocada al Portal de l'Àngel, on hi tens l'altra botiga també, tocada a Porta Ferrissa. Fem una descripció. Si entrem a la botiga, què hi trobarem? Jo entro i totes les parets plenes de bambes, no?
Bueno, sí, és una mica un paradís de les bambes, perquè, bueno, el que hem dit abans, trobes tot el que... sembla impossible de trobar, no? És a dir, totes les bambes que veus allà, totes estan esgotades a qualsevol altra botiga que hi vagis. Pots anar a la botiga de Nike i no en trobaràs cap de les que nosaltres en tenim, i la gran majoria són Nike, i no n'hi ha cap allà.
És la marca que predomina és Nike?
Sí.
Aquí també ho veig, no? Tot, la majoria és Nike.
Sí, la gran marca que predomina Nike,
Adidas,
també, Nike, perquè Adidas també, però ara sobretot ha fet un boom Adidas. Abans Adidas només veníem aquí nosaltres una marca associada a Adidas, que es diu Yeezy, que és d'un cantant molt famós, que és el Kanye West, però no teníem res d'Adidas en si. Ara ha fet un boom, hi ha hagut diversos models que han triomfat molt, però la marca per excel·lència de la reventa és Nike. També Jordan, que Jordan és una submarca de Nike. No?
I... més nois que noies?
No creguis. Aquestes sabates principalment són unisex. No? Per molt que Nike catalogui una sabata com de noi o de noia, sí, la gran majoria són unisex. Van del 36 al 46, vull dir, no... I cada cop hi ha més noies que porten aquest tipus de calçat. Sobretot ara amb aquest boom que ha fet Adidas, aquestes sí que les Adidas són més de noia que de noi, i fa uns anys podríem dir que això era més d'homes, que els agradava més, però ara està molt, molt equilibrat.
Quin és el preu mitjà d'un parell de bambes de la teva botiga en aquest moment? Perquè, clar, això no deu ser barat.
El preu mig ara ronda els 240 euros. No és un preu barat, però és un preu que molta gent s'ho pot permetre, ni que sigui en una ocasió especial, no? Fa uns anys, la rebenta de bambes, el preu mig podien dir que era 500 o 600 euros. I llavors quedava molt apartat de la societat en si. Era només per gent que ja tenia un nivell econòmic considerable. El que a nosaltres ens agrada molt d'ara, i nosaltres ens esforcem molt i ho aprofitem molt, és que cada cop és més per tothom, no? Una definició, per exemple, del que nosaltres faríem és fer accessible les sabates limitades a tothom, no? Això és una cosa que a mi m'encanta, no? Que tothom pugui accedir a aquestes sabates, que no sigui algo que veus a les xarxes socials, els famosos, i dius, ostres, m'encantaria i no puc. Tu pots, i ja per un preu que no és tan car, no per comprar-te unes sabates al mes, però sí que, home, hi ha molta gent que cada 4, 5, 6 mesos pot comprar una sabata a la nostra botiga.
T'he demanat uns deures, ara si les has pogut fer bé. Ensenya'm la bamba més cara que tens ara mateix a la botiga.
Mira, la bamba més cara que tenim és aquesta, és una Jordan 1 High, que és el model original.
I quins colors, tu?
I és en col·laboració amb un cantant molt famós que es diu Travis Scott, que és una de les col·laboracions més buscades, més limitades que ha fet Jordan, i també amb una altra marca que es diu Fragment, és una col·laboració, per tant, de tres marques, i aquesta sabata té un valor quasi de 6.000 euros. És
Uau.
De lo més car que tenim, que hi ha.
I hi ha gent que ho compra.
Hi ha gent que ho compra. A Espanya no tant, a Espanya és complicat, però sí que hi ha molta gent que ho compra.
Molt bé. I aquesta altra, que és la bamba més venuda que tens ara mateix aquí a la botiga?
Sí, aquesta és la bamba més venuda, que és una Adidas, per exemple. Just he comentat el boom que ha fet Adidas. Aquesta és una Adidas Samba, de color blanc amb les ratlles negres, com veus. Sí.
I és més clàssica, aquesta, no?
Sí, fa uns mesos era Nike, el model bàsic de blanc i negre també, el més venut amb diferència, i ara, bueno, t'ho he donat una volta, i aquest és el best-seller absolut que, bueno, si t'hi fixes pel carrer, moltíssima gent la porta.
David, la bamba que tu et quedaries ara mateix, si fossis un comprador, si fos el parell de bambes número 36 que portessis a casa, quin seria? El teu gust, eh? No...
Jo em quedaria una que fa temps que vull quedar i encara no me l'he agafada, que és una Jordan 1, però baixa, una low, i és en col·laboració també amb el cantant Travis Scott, i es diu Reverse Mocha, perquè és com un marró invertit, i van treure, diguem, la Mocha, que va ser la primera edició, i després van fer la reedició amb els colors invertits, que és la Reverse Mocha.
Molt bé. Deures fets, gràcies per la primera tanda de deures. Ara són el torn de les preguntes curtes, si pot ser preguntes curtes. Som-hi. David, quin és el país on més ha sentat estar aquest model de negoci?
Estats Units.
I als Estats Units, què es podria arribar a pagar per unes bambes d'edició exclusiva?
$40,000.
Abril 2022, fundes la companyia. Abril 2023, ja havies venut 9.000 bambes. Continua la sèrie. Abril del 2024, quantes?
25.000.
I abril 2025?
45.000.
Dues botigues a Barcelona, una a Madrid. Properes obertures a quines ciutats?
A Europa.
A Europa. No hi ha ciutats aquí encara. Bueno, va. Només el 25% de les ventes per internet, no ho entenc, això m'ho has d'explicar. Per què? Per què es ven més físicament que per internet?
Perquè quan tu estàs en un local físic i tens la sabata davant i et queda bé, agafes i te l'emportes. Per internet la veus a través d'una pantalla.
Vols dir que en una pàgina d'internet qualsevol així rara, encara que sigui buscant molt, no trobaré unes bambes com les que estan aquí a la teva botiga?
Sí, pot ser que la trobis. La diferència és quan stock tenen, quantes talles tenen i la forma en la que te la venen.
Què se sent amb 23 anys d'edat i una previsió d'ingressos al compte corrent de l'empresa de 6 milions d'euros?
Orgull.
Les bambes més excèntriques que has venut, quines són?
Dunk Low Grateful Dead. Són unes sabates de 1.500 euros amb totes recobertes de pèl verd.
I el client que més pastes ha gastat a la teva botiga, quantes bambes es van portar d'una tacada?
Va gastar 12.000 euros i va portar entre 25 i 30 per ell.
Michael Jordan, ara mateix davant teu, li demanes les bambes i les poses a la venda o què fas?
Sí, però no a la meva botiga.
David, descriu-me el target. Qui compra aquestes bambes a la teva botiga?
Perfil entre 15 i 35 anys, tot i que cada cop és més adult.
Tens les botigues aquí al Portal de l'Àngel. Quin tipus de gent entra? Turistes, per exemple, també et visiten, no et visiten? Com va això?
Molt turista, sobretot per al poder adquisitiu que té la gent a Europa i fora d'Espanya.
Venta més a Espanya, venta més a Europa, això que dius ara també que vols obrir-te portes cap a Europa, com ho veus, quina perspectiva tens?
Ara mateix és més a Espanya, però el futur és més a Europa.
Si et sembla, anem als segons euros que t'havia posat. Com saps, vull saber com saps quines són les bambes autèntiques i quines són una còpia o una falsificació. És més, m'ho pots demostrar d'alguna manera i em diguis, amb un exemple, les 5 coses que hem de tenir en compte per distingir si una bamba és autèntica o està falsificada. Tens un exemple aquí que poguéssim fer servir o no?
Sí, mira, ara aquí tenim una bamba...
A veure si podem explicar perquè els oients s'ho imaginin.
A veure. Aquí tenim una bamba, que és una imitació. Un noi que ens la va intentar colar. I aquí tenim el mateix model en rèplica. Si tu t'hi fixes, per començar, el marró, tot i que des de fora sembla igual, quan tu l'apropes, aquest és un marró més fosc, està més apagat, no? Trobar el mateix to de marró quan el compares és molt complicat. Després, aquesta, que és la rèplica, si t'hi fixes, no té consistència. Per davant, tu la pots doblegar.
Ara, la veritat, està doblegant totalment i l'altra,
la punta, diguem que toca
la bota de
la sabata. Sí. I el mateix per darrere. Aquí pots doblegar tota la part de darrere.
Si escolteu, fa soroll, és una mica de plàstic, això.
I el soroll que fa demostra que la qualitat no és bona. Després, un altre punt molt important amb una sabata que és una rèplica és treure la plantilla, que això mai es fa,
i les costures
interiors de la sabata, sí, es veu que no et segueixen cap ordre, que està completament un estil deformat.
Sí, no està gaire ben
cosit. I es veu que no és ben cosit. I després l'últim truc, que nosaltres és el que més utilitzem i el primer que utilitzem sempre, que és l'olor. Quan tu olores una...
O sigui, les sabates bones i
les
autèntiques fan un olor diferent
a les altres. Oloren a Nike, oloren a bones. I les rèpliques oloren a plàstic i a fàbrica...
I això s'aprèn
a això s'aprèn olorant sabates, però quan has olorat diverses, és algo que identifiques molt ràpid.
David, algú diu que el teu negoci és com una bombolla que petarà en un moment o altre? I estàs d'acord o no?
Jo crec que mai petarà, simplement t'has d'adaptar, no? Com t'he dit, fa uns anys aquestes sabates valien un preu mig de més de 500-600 euros i avui en dia tens un tiquet mig de 230-240 euros. La rebenta segueix existent, simplement ens hem adaptat. Per què? A nosaltres ens interessa. Abans podia comprar molt poca gent. Ara pot comprar quasi tothom. No? Llavors la rebenta una mica, ara podem dir que és per tothom.
Si tu creus que aquest sector es democratitzarà, per dir-ho d'alguna manera?
Sí, sempre hi haurà moda, sempre hi haurà tendències i sempre hi haurà famosos que portaran sabates i, per tant, els seus seguidors les voldran portar igual i, per tant, sempre s'esgotaran. Un producte mai pot ser il·limitat, no? I, per tant, no crec que això tingui data de fi.
David, moltes gràcies per acceptar la nostra invitació, per ser el primer convidat d'aquesta temporada del podcast Rock and Go per emprenedors. Però hi ha una última pregunta que sempre fem a tots els nostres convidats, que és la mateixa, que és quin és el teu lema, la teva frase, la idea, allò que d'alguna manera et dona forces per continuar endavant cada dia i, bueno, picar pedra des de Newco.
Bueno, el lema sempre... Jo sempre dic que si la gent et pregunta què puc fer jo que em vagi bé i créixer, no? Jo sempre penso que has d'agafar algú que t'agradi. Al final, per arribar molt lluny en un projecte teu, l'has de fer la teva vida i ha de ser alguna cosa que mai et puguis cansar, no? Per tant, escull alguna cosa que t'agradi, que sàpigues, i rodeja't de gent que en sàpiga també, perquè tu sol no arribaràs enlloc, i treballa i persegueixo.
Doncs ara sí, David, fins una altra, gràcies.
Moltes gràcies.
RAC més 1, RAC and Go. RAC and Go.
A la part final del podcast d'aquesta temporada també comptarem amb el Víctor Puig. L'encàrrec que li fem és molt senzill, analitzar l'estratègia digital de cadascun dels convidats i que ens en doni la seva opinió. Què fan bé i què podrien fer millor? El Víctor Puig és consultor, vicepresident d'Atsmurai, i aquestes són les seves opinions després d'haver estudiat la presència de Newcop a les xarxes.
Tip number 1. Que Newcop es dedica a vendre és molt evident quan entres en un e-commerce que és de llibre. Està perfecte, podríem dir. Fàcil de fer servir, fàcil de trobar els productes, catàleg ben ordenat, ofertes ben ordenades, multitud de fonts de pagament... És fantàstic.
Tip number 2.
Newcop fa un ús molt particular de Meta. Té un Instagram també perfecte pel que fa al grafisme, a l'estil, als colors, a la presència d'influencers... Però tot i així, fa servir només hashtags corporatius, no fa servir hashtags per ser trobat, i fa servir copies molt curts. En canvi, a Facebook, en el moment d'enregistrar aquestes dades, no s'hi pot accedir, no els hi funciona.
Tip number 3.
El TikTok de Newcop és també molt recomanable, funciona molt bé, és molt divertit, han creat tot de personatges, conviden el públic a jugar, és genial. L'únic que trobo de, tant del TikTok com de l'Instagram és que tenen tot de feedback dels usuaris, però no contesten mai. És una marca que no vol parlar amb els seus clients.
A RAC més 1, RAC and Go.
RAC and Go.
Ara sí, moment d'acomiadar-nos de tots vosaltres, followers de RAC and Go. Ja ho sabeu, ens podeu trobar a la web i a l'app de RAC més 1. Ens agrada descobrir gent valenta, amb ganes de canviar el món, sense por i amb valentia. Fins la propera. Adéu-siau.
RAC més 1 us ha ofert RAC and Go, el podcast sobre startups amb Oriol Llop, amb l'impuls de CaixaBank Day One, el servei per a startups, scale-ups i inversors de CaixaBank.